Vincles, espai de criança. Avui parlem de salut mediambiental en infants. Per parlar d'un tema que potser ens és un xic desconegut, però tothom en ressona com de lluny, és el tema de la salut mediambiental i quina importància o quines afectacions poden tenir els infants segons la qualitat del seu entorn. Per això, no hi ha millor persona que la pediatra Helena Codina Sampere, nefròloga, pediatra i experta en salut mediambiental. L'Helena Codina treballa des del 2016 a l'Hospital Sant Joan de Déu, completant formació amb estades a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Clínic centrant-se en l'hemodiàlisi. Ha participat en la publicació de nombrosos articles, així com la participació en llibres especialitzats o més de 50 ponències en diferents congressos. És membre numerari de l'Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica i la Society for Pediatric Nephrology. Fruit de la necessitat d'un enfocament ambiental de la salut materno-infantil, l'any 2022 comença a crear la Unitat de Salut Mediambiental Materno-Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Helena, és que no me'n faltava l'aire. Explica'ns tu una mica, perquè tot aquest... primer, presenta't tu, qui ets.
Abans d'entrar en matèria, també vull dir que l'Helena és veïna nostra, perquè és veïna de Caldes.
Sí,
llavors
sí,
és veïna de Sant Feliu, és una de les dones potents que tenim aquí a la comarca.
Era el que volia ara, això, que et presentis una mica, no? A part de pediatra.
Vull tornar a fer una cullerada, Helena, perdona. Primer de tot, l'Aida és que té moltes ganes de treballar, però jo us volia dir hola, benvinguda.
Hola.
És el primer programa de la temporada després de l'estiu.
Sí.
I comencem amb l'Helena, que està molt guai.
Com esteu? És molt potent aquest programa i pensem que és molt, molt interessant.
Doncs moltes
gràcies. Vinga, Helena.
De fet, a mi Sant Feliu m'és familiar també perquè ma mare havia estat professora de l'escola d'Almes d'aquí a Sant Feliu.
En sèrio? Això no ho sabíem. Els nostres fills han anat a... el meu encara hi va, i el d'ella també, i el d'ella també.
Doncs de fet va fer les oposicions que estava embarassada de mi, o estava jo... Vull dir, l'any que jo vaig néixer va fer les oposicions i era professora d'anglès aquí a Sant Feliu.
Ostres!
I sempre havíem tingut molta relació amb... tenim encara els meus pares, amb el doctor Ramos Pirinos...
Sí,
a nivell mèdic també pujàvem molt aquí a Sant Feliu, vull dir que hi tinc molt de carinyo.
Ostres, doncs mira, no ho sabíem i aquesta vinculació encara ens ha agradat més.
Sí, sí. Bueno, i també havia vingut a festes de Cap d'Any, quan era jove.
Les sonades festes de Cap d'Any a Sant Feliu, eh?
Sí. Bé, és que molta gent de Caldes puja a la festa de Sant Feliu,
sí,
eh?
Sí,
ara s'han començat a despertar i crec que hem fet també aquest any alguna cosa, perquè realment la joventut també necessita no sortir del poble, perquè és una nit una mica complicada.
Sí, poder fer
al poble. Però bueno, qui sóc?
Comencem
una pregunta molt filosòfica, eh?
Qui sóc i cap a on vaig, no?
Exacte. Jo dic que sóc l'Helena.
Sí.
També últimament em defineixo molt com a mare, no? Perquè també defineix molt la meva vida i també és un dels motius pel qual em dedico a la salut mediambiental. Llavors vaig estudiar medicina, em vaig especialitzar en pediatria, després en nefrologia pediàtrica i llavors, a fruit de ser la responsable de la unitat de risc cardiovascular i tractar molt amb adolescents, em vaig adonar que hi havia coses que arribaven tard, no? Jo portava nens amb obesitat, amb uns trastorns d'estils de vida molt alterats, que això es portava a tenir problemes de salut, com hipertensió, obesitat, diabetis, fins i tot, coses que jo havia estudiat d'adults, que això era d'adults, i de cop i volta comences a veure molt a la consulta, dius, alguna cosa estem fent malament, o arribem tard, perquè l'assistència serveix d'algú, però alguna cosa estem fent que no caldria arribar aquí, no? I altres coincidències, vaig començar a estudiar el que era el salut mediambiental i vaig arribar a la conclusió que com a Hospital Sant Joan de Déu i referent de salut pediàtrica, a Catalunya i fins i tot a Europa, l'hospital havia de tenir alguna unitat referent a això i l'hospital m'ho va comprar, el projecte, i llavors hem anat guanyant projectes i hem anat ampliant aquesta unitat, que al principi era unitària.
Llavors ja ens ha contestat part d'unes quantes preguntes, ja podem acabar, vinga, adéu. No, t'anàvem a preguntar, no? Com et vas interessar i això, i aquest interès, ja ens l'acabes d'explicar.
Sí,
era part d'això, també va coincidir en que era la pandèmia i com a sanitària havia d'anar a treballar. Nosaltres ens vam dividir, l'equip de nefrologia ens vam dividir en dos grups, perquè com que fèiem trasplant renal i hemodiàlisi no podíem no haver-hi nefròlegs. Llavors, si algú es contagiava, l'altre equip suplia l'altre, no? I una setmana estava en presencial i l'altre no. Llavors, jo quan arribava de l'hospital semblava que vingués de, no sé, no? Entrava,
sí, de la NASA.
Fora, sí, neteja extrema, fregava, i jo hi havia un moment que vaig pensar, això no sé si és bo o dolent, netejar amb tanta lleixiu i tantes coses, no? I aquí vaig començar a llegir també temes de biohabitabilitat i de toxicitat de productes. La maternitat, això, i la consulta de risc cardiovascular va ser com un moment, i va ser com les tres coses que em van fer, bueno, tirar cap aquí.
Interessar-te cap al tema, sí, del medi ambient.
Llavors, com definiríem què és la salut mediambiental? Sí. Així, de manera senzilla.
És un terme que ve de l'anglès, sí, que és environmental, i llavors jo crec que hi ha que es perd una mica al traduir, perquè pots pensar que és només l'entorn ambiental de natura, i no és només, també, però a mi m'agrada més fer servir el terme exposoma, que és un terme que s'ha treballat molt a l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global, sí, en què diu que la nostra salut o malaltia depèn d'una base biològica, nosaltres tenim un codi de barres, no? Un codi genètic, que es pot modular i pot ser que s'expressi més o menys en funció de quines exposicions o hàbits de vida tenim. Tenim un exposoma extern que depèn del lloc on visquis, no? Si vius un entorn més urbà, més rural, tindràs una certa influència, no és millor ni pitjor, eh? Hi ha coses diferents. També quin grau de contaminació estàs exposat, tant acústic, per exemple, atmosfèric, a contacte amb la natura, etc. I llavors l'exposoma més personal, que són els hàbits de vida. També el típic que tothom pensa, no? Què mengem i activitat física, però va més enllà de quins químics estem exposats perquè passem molt de temps en espais interiors, a quina relació tenim amb, per exemple, amb el tabac, no? Quina exposició tenim, perquè els nens avui en dia encara estan molt exposats indirectament o directament amb el tabac, quines relacions socials tenim, no? Quins hàbits de so, quina exposició de llum tenim, tot això acaba fent el que nosaltres estudiem com la salut ambiental, no? Tot aquell entorn, tots aquells estils de vida que tenen un impacte en la salut. Sobretot infantil, i ens agrada també incloure l'embaràs i la preconcepció fins i tot, no? Perquè al final té un impacte molt gran tot allò que estem exposats durant l'embaràs, perquè són èpoques molt, molt vulnerables, no? I per això som un hospital materno-infantil i som molt transversals amb això.
O sigui que ens n'anem molt, sí, més enllà. Nosaltres havíem posat, no ens referim només a la qualitat de l'aire, i ja ens, sí, ho ha explicat, sí, que no.
No, no, les totes cremes contaminants que ens posem a la cara, els xampús que fem servir, els aliments que, no, estem, sí, exposats a certs químics,
pesticides,
recipients.
Jo m'he quedat amb la paraula exposoma,
sí,
perquè m'ha com... No sé, m'ha encantat.
És xula.
Exposoma.
Sí, jo no l'havia escoltat mai.
Sí, buscarem això exposoma una mica més...
Fins i tot hi ha una òmica, no? És que sí, com a genòmica, tal. Hi ha una òmica que ara s'està com a cunyar, que és l'exposòmica, no? Que hi ha instituts, i que aquí a Barcelona som bastant punters, el CSIC, amb qui treballem, encaminen exposòmica, o sigui que amb mostres biològiques, o més amb la sang nostra, poden mirar quines exposicions tens acumulades, no? I és una mica les línies de recerca que tenim a l'hospital van en aquesta línia, no? Intentar, així, a la llarga, no? Ens agradaria poder, així com et vas a fer un control de colesterol i tal, X, doncs poder fer òmiques, no?
Les exposòmiques que tinguis a...
Sí, i relacionar-ho amb malaltia o no, no? I que al final, també perquè al final puguem tenir un pes a la salut pública, no? I demostrar que cal legislar algunes coses millor, que cal defensar la població. Clar,
sempre hi han d'haver uns estudis, no? Uns resultats per poder apretar, sí, que canviïn aquestes lleis.
Sí.
I per això esteu vosaltres aquí, sí, apretant amb el tema. I perquè, bueno, una pregunta era per què s'havia de tenir present, no? Quines implicacions té per la salut, quins efectes a l'exposició, la toxicitat, aquesta de... Bueno, els exposomes, els que estem exposats.
També hi ha coses positives, eh? L'exposòmica també pot ser, per exemple, el ritme circadians, està exposat al sol d'una manera natural, no? Tipo gallina, no?
Sí,
no? Anar a favor dels ritmes del temps, això pot ser positiu. Llavors, depèn de la... És clar, és que són moltes exposicions, al final, no? La OMS està molt preocupada, sobretot per la contaminació atmosfèrica, per exemple, perquè és un dany que no es veu. Llavors, és un dany invisible que la majoria part de la població mundial està exposat a un aire de mala qualitat. O sigui, no se n'escapa ningú i a vegades un es pensa, no, és que això és a Barcelona i no és així, perquè a zones més rurals a vegades doncs, l'efecte d'haver tirat pesticides als camps o
els purins,
clar,
la zona de Vic.
O zones industrials o a vegades fins i tot substàncies secundàries que deriven de les zones industrials més de l'àrea metropolitana, però que amb l'exposició del sol s'acaba convertint, per exemple, en ozó. I a la zona de Vic, no, hi ha un molt de problema d'ozó troposfèric, sobretot a l'estiu, no? Vull dir que i Bellver de Cerdanya a vegades és el lloc més contaminat en certes èpoques de l'estiu. Vull dir que no és pensar només en que això és un problema de la ciutat.
Però m'imagino que el que sí que hi ha dades més controlades de fa anys, que es deu estudiar totes les afectacions respiratòries, suposo que tenen un increment, no? Asma, etcètera, etcètera, aquestes zones, no? Per a la plana de Vic, per exemple, m'imagino que hi ha estudis que demostren, no? Aquesta toxicitat de l'aire està produint una mala qualitat de vida, no? Dels seus habitants.
De fet, ara estan també reclutant més gent per poder demostrar encara més que això és així. De fet, ara estan obert, hi ha una convocatòria oberta de gent d'Osona perquè s'ofereixin a estudiar-se, perquè a vegades el problema també tenim és que a nivell de salut pública estudia a nivell epidemiològic general, però sense anar directament als malalts. Llavors, per això també és interessant que aquestes unitats com aquesta, que estem dins d'un hospital, podem treballar amb dades directament dels malalts. No només a nivell poblacional passa això, sinó...
Si no són les estadístiques i allà queden, eh?
Exacte. Llavors, sí que és veritat que Barcelona fa 2 anys va publicar l'informe de salut pública de Barcelona, va especificar que hi havia 900 casos d'asma infantil nous cada any en relació a la contaminació atmosfèrica. I un parell d'anys abans s'havia publicat Is Global que fins a un 48% dels casos d'asma infantil estaven relacionats amb la contaminació atmosfèrica. Vull dir que, sí, és un tema...
Van sortint.
I anem més enllà també d'afectacions respiratòries?
Sí.
Afectacions endocrines o...
Sí, aquest és el que estem descobrint a mesura que es va fent més recerca, que un pot pensar que és només el tema respiratori, però és veritat que hi ha partícules més petites que arriben a torrent sanguini, diguem. Llavors aquestes són les que poden arribar doncs, a la barrera hematoencefàlica, no? Al cap, o poden arribar a la placenta amb embarassades, i per tant s'ha vist també que té un paper important en el risc de prematuritat, o sigui que durant l'embaràs tinguis un nen abans de temps, diguem, o un baix pes al néixer, infertilitat, tant en homes com en dones, també en problemes de diabetes, d'infarts, i també amb salut mental. S'ha associat també, el Clínic va fer un estudi superbonic en què es veia que amb més relació amb casos de suïcidis o intents de suïcidi coincidien amb més contaminació. I que realment és un, això que deia, és un tòxic invisible i que actua com una inflamació de baix grau que va actuant d'una manera silenciosa, entre cometes, i va creant aquesta inflamació i llavors acaba desencadenant.
Perquè clar, moltes de les coses que ha dit, jo les estava relacionant amb el tabac, que crec que estem com bastant més conscienciats, sobretot en l'època de l'embarat, però clar, això és, tu parles ja de l'ambient.
Sí.
El que tu dius és invisible, això costa bastant més controlar-ho.
De fet, en diuen que és com el nou tabac, no? És com, ara que ja sabem el tabac i tal, ara és com que això, al final és un símil, però d'una manera que tu no pots decidir. Aquest és el
problema. Això, que tu el tabac pots arribar a dir, mira, ho deixo perquè sé que jo no vull que hi hagi una afectació en el meu nadó, però clar, això què fem? Bueno, polítiques...
Sí, no, i es no? Poden, a nivell individual es poden fer coses, perquè al final si tu vius en una zona que saps que hi ha un carrer molt principal, doncs intentes no passejar per aquell carrer, no passejar pel secundari, perquè la proximitat, a part de sensors generals, l'impacte directe també té un paper. Llavors, això. En lloc d'anar-te'n al carrer...
El carrer Aragó, el carrer Aragó, està ple de cotxes, no?
Sí, sí, altre,
no? A mi em queda... Sobte que la gent a Barcelona vagi a córrer, no? Per la Diagonal i, ostres, dius, mira, sí, quants esportistes,
respires,
no?
Sí.
Però estàs corrent per la Diagonal.
Sí, però van fer un estudi, els Days Global, justament per això,
I
van arribar a la conclusió que els beneficis, si tu estàs bé de salut, si no tens una patologia crònica, cardíaca o respiratòria, els beneficis encara superen el fet d'estar exposat a partícules.
O sigui que per tant, és millor córrer la Diagonal que no córrer.
Exacte.
No? Però clar, potser, si corres pel carrer, ara no amb els carrers de Barcelona, paral·lela de la Diagonal, que bueno, no sé si ja està més molt transitat o no, que no me'ls sé, poder tenir una mica més de benefici, no?
Sí.
Sí, intentar evitar aquests espais més contaminats.
Exacte.
No?
Però jo volia... Si de fet, sí, i és...
Exacte. Sí, que està per sobre encara. Per sort.
Sí.
Això és positiu. No, jo volia preguntar, perquè una de les preguntes ja cap al final que teníem ja l'has introduït, que és no només hi ha afectacions respiratòries, sinó que s'està veient doncs, altre tipus d'afectacions. I en una de les entrevistes que hem estat mirant teva, que et van, ens hem copiat, no sé si era el 3CAT Info...
El 3CAT Info.
I parlaves que també té un impacte, s'ha estudiat sobre el TDAH.
Sí.
I l'espectre autista, vull dir que anem més enllà de...
Sí, i això s'ha vist que té una relació també ja durant l'embaràs, també, l'exposició durant l'embaràs de la mare també té una relació, o sigui, no és només quan el nen neixi, sinó ja comença l'exposició de l'embaràs. Llavors és que afecta el neurodesenvolupament també, i llavors s'ha vist que podria tenir... Sempre és de risc associat, eh? No vol dir que un cas individual, aquell cas sigui secundari a la contaminació, és un risc associat epidemiològic, de més risc de tenir problemes del neurodesenvolupament, entre ells el TDAH i bueno, el dèficit d'atenció i autisme.
Jo com a profe, que soc, em sobta que cada cop tenim més casos, no?, de plans, bueno, d'individualitzar els plans per TDAH, TEA, etcètera, etcètera. Pot estar... I clar, pensàvem, o és que abans no ens etiquetàvem, no estava diagnosticat, o com és que ara és brutal que a cada classe tens com 10 nanos que els has de... això, que estan o medicats o no medicats, però amb TDAH, o TEA...
No tinc la resposta, sí, no tinc la resposta al 100%, perquè és algo que hem debatut diverses vegades amb els neuròlegs. És multifactorial, probablement ambiental hi ha algun tipus de relació, sobretot amb zones industrialitzades. A Itàlia sí que tenen com definits clústers, en el que s'ha vist un increment exponencial en zones molt properes a les zones industrials. O sigui, ja no és tant de motor, sinó més de fums d'indústries. I a part hi ha tot el tema de pantalles, que sobretot amb nens més petits sé que s'ha definit amb que l'exposició, l'exposició, perquè al final per sota els 6 anys la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria seria zero exposició a pantalles, és que hi ha problemes després del llenguatge i de comprensió, perquè el fet d'estar exposat a una pantalla et fa no viure la pantalla real que et tocaria viure, no? Si tu, en lloc d'estar tocant la sorra, embrutant-te, mastegant, estàs abduït amb una pantalla, el teu cervell, aquell lloc que li toca madurar...
És una actitud molt passiva, no? Exacte, no estàs, sí, estàs actiu fent coses, sinó que estàs totalment passiu.
Exacte. No hi ha sinapsis.
Sí.
De fet, a mi la pantalla em va molt bé per quan arribo superestressada a casa per dir alguna cosa, agafes una pantalla i et quedes allà, que et pots tragar, no sé, 30 vídeos, el que vulguis, però no has de pensar res.
Clar, però el teu cervell ja està fumat.
Per això, que això és el que li passa també a un infant, entenc, que estàs allà i aquesta sensació de no has pensat res.
Clar, la pregunta era aquesta, no? Com és que ara hi ha tantes etiquetes, no?, amb l'alumnat, i un dels factors el mediambiental i les pantalles, que entra en molts dels problemes, no?, estan relacionats amb pantalla.
Que no dic que sí només això, eh? Jo crec que la suma, perquè aquests nens són més grans i probablement la seva exposició en la primera infància no era tant... Jo crec que això cada vegada és més, no?, veure... Bueno,
sí, que els infants cada vegada estan més exposats...
No?
Sí.
Com a cangurs digitals, que es diu.
Cangurs digitals.
Sí.
Aquest concepte me l'haig apuntat. Cangur digital,
sí, mare. Perquè és com, bé, no puc estar. I, de fet, a vegades, clar, el problema també és social, no?, que a vegades famílies que conciliació escassa no arriben, doncs, bueno...
No hi ha una altra opció o no troben ells una altra opció?
Sí, de fet, és també que la capacitat de concentració serà un no sé com dir, un dret només de les famílies que es poden, no?, permetre. No pantallar
els fills. És un altre de calaix socioeconòmic.
Exacte, això en algun programa que n'havíem parlat, no?, perquè parlàvem realment tenir els nens fora estimulats, bueno, en aquest cas doncs, comptem amb extraescolars, ja pot ser esportives o és igual, o d'idiomes o el que faci la gent, les diferents activitats extraescolars acostuma a ser un tema doncs,
sí,
que té un cost, i aquí hi ha diferències.
Clar, no? Lloc d'estar així, estàs a casa tancat amb una pantalla, doncs, clar, òbviament, el teu cervell no té la mateixa estimulació, no? I llavors ens hem adonat, amb estudis que hem fet, que hi ha a Barcelona, o l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu, tenim poblacions en què no ens imaginem, vull dir, que viuen famílies amb diverses famílies en un mateix pis, vull dir que realment la població infantil hi ha zones molt complicades, no? I que, clar, al final, bueno, és un problema social també.
I una mica ja has anat dient, no? Però bueno, fem la pregunta perquè quedi clar, que per què els infants estan més exposats a aquest exposoma? Per què?
Vale,
perquè tenen
no
més
són...
riscos.
Sí, això sempre... Bueno, els pediatres és que som una mica talibans i sempre ho diem, però que no són adults petits perquè són persones, són ciutadans, sí? Amb tots els seus drets, i són més vulnerables perquè, per sentit comú, tots els òrgans i els sistemes estan immadurs, per tant, no tenen la mateixa capacitat de reacció a tot el que passa a l'entorn com un adult. Respiren més vegades per minuts, quan més petits són, més ràpids respiren, per tant, inhalen en proporció més quantitat de possibles tòxics, mengen més quantitat de menjar per superfície corporal, no? Que això a vegades crida l'atenció, perquè, però bueno, en proporció mengen més que un adult. Són més baixets, respiren més a prop dels tubs d'escapament, de les partícules denses que queden a prop del terra, i quan els portem amb el carrito, no, amb el cotxet, sí, també estan més a prop d'aquests tubs d'escapament.
Hi ha més freqüència, no? Respiratòria...
Clar, tot plaçot, això fa que la seva càrrega possible tòxica sigui superior que nosaltres. Llavors ho posen tota la boca, no? El nen no sap si allò té plom o té qualsevol cosa i s'ho posa a la boca indiferentment. I llavors no, ells no poden decidir, a més no voten, no? Que també és un hàndicap, no? Que sembla aquesta societat adultcentrista que tenim, no? És que allò que aplica a la infància, bueno, és un problema de segones, no?
Totalment.
I que viuran més anys que les generacions passades a aquests ecosistemes. No només la contaminació no crec que estigui pitjor, però sí que els ecosistemes, no? De microplàstics i altres tipus de toxicitats que seran superiors a les generacions prèvies, no? Per tant, no sabem a nivell mèdic, així com estem descobrint que, que la contaminació està darrere de patologies que no ho sabíem, el mateix passarà, doncs, que no sabem exactament què passarà d'aquí 50 anys, no? Quins efectes tindrà, doncs, que hi hagi nens o persones que hi hagin nascut amb plàstic a la placenta. Clar, això no ho sabem.
Ostres, que fort, eh?
Plàstic a la placenta, eh? Quina imatge.
Ja, m'ha semblat superimpactant.
Sí. Ja fa uns 20, els que tenen més de 30, probablement no, però es calcula que els que ara ja tenen 30 anys ja estan exposats a l'embaràs amb plàstics. O sigui, nosaltres ens vam escapar de... Bueno, més o menys.
Sí, tu, jo de nosaltres, poc, eh? Jo m'escapo de
nosaltres
poc.
Nosaltres ens hem escapat d'una...
Tenta i pocs. Bé, hi ha una... bueno, defenses les escoles sense barreres.
Explica'ns ara.
Sí, això és molt interessant. No sé si és possible, si sí, no seria possible, i quins entrebancs posen, no? O quines excuses, diria.
Quan diem escoles sense barreres, ens referim a aquestes escoles que tu surts i tenen un...
Que no hi hagi ballat.
Una barra perquè no...
No, això res, això és un greenwashing, que dic. Ara m'ha agradat aquesta expressió, un dia em se'm va ocórrer, vaig dir, és un greenwashing d'intentar fer les coses bé, però no. O sigui, just en el 324 que deia jo, no, defensaven que els nens han de poder sortir de l'escola i no estar pendents si passa un cotxe. Òbviament que més enllà sí, però ha d'haver-hi un entorn pacificat per molts motius. I jo crec que això no és tan difícil, així com hi ha altres coses que són difícils d'aconseguir. De fet, ara vam anar a la Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya a defensar des de la Societat Catalana de Pediatria aquest decàleg que vam fer pels entorns escolars segurs i saludables, i probablement es voti a favor de tots els grups, excepte els no democràtics, que és igual.
Sí, no els nombrarem.
No cal. El 14 d'octubre, el que passa que crec que hi haurà una mica de retallades, perquè la nostra intenció no era només aprovar com una proposta del Parlament aquest decàleg, sinó que hi hagués un pressupost per poder fer, començar a fer, no, invertir en naturalitzar patis, etc. Llavors, l'objectiu seria en que l'escola en si serveixi de model cap a quin urbanisme volem a nivell de ciutats. O sigui que sí, el primer lloc on prioritzem un entorn pacificat, sobretot els entorns de cotxes i de soroll, les dues coses, pacificat realment, eh? O sigui que els carrers al voltant, sobretot on entren els nens...
Que no passin cotxes, no?
No passin cotxes. Ja sigui començant per tallar el carrer durant les hores d'entrades i sortides, per tallar-lo realment, o bé per pacificar-lo totalment i que sigui una zona com han fet a Barcelona, no? De les illes, en què al voltant de l'escola no es passa els cotxes.
Aquí Sant Feliu, a l'escola Jaume Balmes, hem fet aquest procés. La Marina, que estava a l'escola abans que nosaltres, no? Es va fer tot aquest procés, perquè primer es va tallar el carrer en les hores d'entrada i sortida, després ja va quedar tallat tot el dia, no? I diria que va ser arrel de la pandèmia, que es van haver de fer tantes entrades i sortides diferents per les escoles, que ja es va pacificar tot al voltant.
Doncs felicitats.
No s'ha pacificat del tot, perquè encara circulem.
Circulem per la part de dalt, no?
Per la part de dalt.
Sí.
però sí que hi han fet algun...
La Marina vol dir alguna
cosa. Sí.
Sí, però hi ha un projecte de pacificar tota la part i has de fer com el centre escolar i esportiu. És a dir, tot ajuntar, que està més o menys a prop, ajuntar-ho tot, perquè després molts dels nens i les nenes van a bàsquet o tal, i ja puguin anar, i sigui tot un...
Tot un complex. Sí.
És que seria ideal.
I diria que l'escola del FEDAC també s'ha anat ampliant aquesta zona pacificada.
Sí.
No? Sí, és veritat que tenim un poble que no és fàcil, complicat. Però...
Tallar el carrer el tallen. Tallar el carrer, sí, durant l'estona de...
Bueno, sí, no? Però és que ja és molt, perquè al final això, les barres aquestes, és que, bueno, ja el tema de la contaminació s'ha vist en que les escoles en què tenen més contaminació, els nens tenen menys capacitat de memòria d'aprenentatge. O sigui que té un impacte real. A part de que, sí, normalment la contaminació sol anar relacionada amb el soroll. No? Un carrer molt transitat que a vegades els nens no poden ni escoltar el que està dient el professor. Això és veritat que a Barcelona hi ha zones, no?, que és més fàcil que això passi, que a vegades en un poble, és veritat. L'altre tema és l'accidentalitat, no? El fet que deia que un nen de per si pugui sortir fora al carrer d'una manera tranquil·la, sense estar pendent de si l'atropellen o no. Perquè és poc, però no és poc. Vull dir que un accident d'aquest tipus té un impacte molt gran i és un dels llocs on hi ha més accidents al voltant de les escoles, als nens d'aquest tipus. Sí. I l'altre tema és la naturalització, no? Que això, quan vas amb taules de gent que es dedica a urbanisme, i pren l'exemple de Ciutat de París, que han fet en 4 anys ha fet una barbaritat de canvi de ciutat, a les escoles pot servir de primer lloc on un exemplar, no? Fer una zona exemplar de contacte amb la natura per molts motius. Per un tema d'adaptació al canvi climàtic, perquè fa molta calor i hem d'adaptar-nos urgentment a les temperatures, i el fet de naturalitzar els espais fa que baixi la temperatura. Si tu tens ombres naturals, arbres, jocs amb aigua, bueno, invenció mil, vull dir que hi ha poca pluja, però tot això es pot fer amb gent que en sap, i que això sigui també una zona que a poc es vagi com extenent la resta del poble, no? Perquè al final els camins escolars també estarien, no?, entre aquest projecte de naturalització, que el camí cap a l'escola sigui un camí natural, no?, que hi hagi contacte amb la natura, perquè té molts beneficis.
Com per exemple el bicibús al Farell.
Sí.
M'expliquen això del bicibús. No sé qui haurà fomentat tot això.
Ara la Sol ja, jo avui no hi he anat i funciona, i això és el que més, o sigui, m'encanta, perquè és com que realment té un impacte real, perquè si no, bueno, no sé, és molt xulo. Bueno, és bicibús Caldes ja, perquè som les 4 escoles de Caldes, que ens hem inspirat amb altres bicibusos que ja van sorgir a Vic, sobretot, i després a Barcelona, que són uns cracs, el bicibús d'Eixample, que ho fan cada dia, el bicibús, i es tracta d'organitzar-se amb famílies en diferents maneres, poden ser voluntaris, poden ser monitors, poden ser famílies, en fer diverses parades per anar cap a l'escola. I això van publicar també des de la Societat Catalana de Pediatria un recull d'evidències científiques de tots els beneficis que té anar amb bicicleta a l'escola.
Estàs fent activitats?
Enormes, sí, exacte. Fas activitat, augmenta la teva autoestima, no? Perquè tu sol fas...
Ets autònom, ets més autònom.
Hauríeu de veure els nens d'ahir 3 i 4 com comencen. Ara aquests dies estem veient la transformació dels nens que comencen a darrere dels pares i veuen els altres i diuen...
No, jo vull portar la meva bici.
Jo vull baixar i veus els d'ahir 3, però una cosa...
Quan ho feu a Caldes? Feu algun dia a la setmana? Els divendres.
Els divendres fem l'oficial, que quedem les 4 escoles al Plaça Catalunya, i d'allà cadascú marxa cap a la seva escola. I llavors hi ha els dies, com diu el meu fill, em diu biciamics.
Que quedes ja amb un grupet i...
Sí, alternatiu. Que fer-lo més orgànic seria que cadascú, o sigui, que organitzéssim segons la ruta, segons la gent que volgués.
Sí.
Però ho fem de cada Plaça Catalunya, perquè llavors les altres escoles, en què no són tanta gent com el Montbui o el Farell, també rebin el recolzament, no? I que totes les escoles... Bueno, és una mica d'activisme, però que els nens estan encantats. O sigui, no costa llevar-los. O sigui, no voleu...
Aquell dia van motivats a l'escola. Nosaltres aquí a Sant Feliu sí que vam fer l'evolució, vam fer un grup que es deia Chinuchano ja fa uns anys, que de fet ens vam inspirar.
S'ha estat fent aquests anys que es deia el bus a peu.
Sí, per això anava a dir, ens vam inspirar amb els pas a pas de Caldes, que som amb els que vam anar a parlar, que també ja estaven fomentant molt el d'anar a peu a l'escola.
Sí, amb un buit, no?
Sí, i llavors vam començar a fer les rutes saludables per anar a peu, i després més tard es va instaurar el bus a peu.
Van haver uns anys que no es feia, no hi havia èxit amb les famílies i bueno, es va tornar a reemprendre ara fa,
sí, que algun
després
any,
de la pandèmia.
Algun any va haver-hi alguna família.
Ha estat 3 anys en actiu i l'any, bueno, el curs passat va anar com minvant i bueno, està allà que s'intentarà recuperar.
Perquè el tema pujades i baixades és que se'n fa difícil.
Aquí Sant Feliu és difícil.
Sant Feliu és complicat. Sí, per això
és complicat perquè hi ha molta pujada, però especialment nosaltres per arribar a Jaume Balmés, tots, gairebé tots, tenim molta pujada, no?
Bueno, Montbui a Caldes no està mal, tampoc.
Sí, també tenen pujadet allà.
Però, bueno,
sí, sí. De la plaça Catalunya allà, sí, diguéssim,
sí,
tenen
sí,
pujada.
Sí, són els que tenen més mèrit, aquests tenen el doble de mèrit, perquè déu-n'hi-do. Però, bueno, al final, per mi, el bus a peu és una altra manera, de fet. I a mi m'agrada algun dia, a veure si ho aconseguim, a l'acollida que es fa, que portes els nens a les 8,
sí.
Si en lloc de pagar l'acollida féssim un trajecte a peu, no? O sigui, aquest nen, en lloc d'estar assegut a les 8, l'agafen, pum, el posen allà a fer no sé què
dins
fan.
D'una
no?
Aula.
Dins d'una aula, doncs en lloc d'aquesta estona està caminant cap a l'escola.
Està caminant, passant, sí, per diferents carrers, lliure, no? I recollint diferents infants, no?
I a més veuen l'entorn, o sigui, també hi ha estudis que demostren que la capacitat d'aprenentatge és superior si tu has fet activitat física abans d'anar a l'escola. I a vegades hi ha també algun estudi que han vist els dibuixos que fan els nens, no? El meu camí a l'escola. Les que van a escola a peu fan uns dibuixos allà...
La creativitat, no?, que
sí,
deia.
Sí, tot el que veuen, no?, de la seva perspectiva, amb el que va amb cotxe que pinta, pues, res, una cosa grisa que porta i... Vull,
sí, que, sí, que, bueno, que influent.
Jo ara... crec que seria una eina de salut,
sí,
pública.
Sí, 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 això és evident.
És molt bo això.
Connectant, jo crec que connectem això que acabes de dir de la, bueno, la natura, la connexió amb la natura, aquesta que exponencialment desenvolupes la creativitat, no? Que hi ha un estudi, i em sembla que la Mònica,
sí,
ens pot explicar una,
sí,
coseta
mira,
d'això.
Nosaltres hem contactat també amb l'Anna Girbau Farrés, que és doctora en pedagogia i professora a la Universitat de Vic, justament que estem parlant de Vic, li haurem d'explicar tot això, que poder ja ho sap. Que l'any passat ja va presentar la seva tesi doctoral amb aquest nom, La influència de la natura en la creativitat infantil, una perspectiva neuroeducativa. I ella ens ha explicat que aquesta recerca descriu el procés que es va realitzar a l'Institut Escola Chandri de Sant Pere de Torelló, on infants i joves utilitzen els entorns naturals del poble durant l'estona de lleure. I així mateix es va poder analitzar l'impacte que té el contacte amb la natura amb la seva creativitat, que és tot el que ara ens estaves dient, eh? Llavors li hem demanat i hem preguntat si ens podia fer un resum dels beneficis que va poder estudiar. Molt agosarades per part nostra, perquè, clar, una tesi doctoral, doncs, bueno, li demanem un petit missatge.
Un petit missatge. I, clar, diu, a veure,
però, la síntesi... Però no s'ha de dir que ha sigut molt amable i ens l'ha enviat, val? I així us el poso. A veure què us sembla. L'estic buscant, eh? Que el podria tenir a punt, però no l'havia preparat.
Bueno, estem escoltant uns ocellets,
sí,
perquè sí, hem pensat que estaria
ja
bé
preparat,
haver
noies,
fet enmig de la natura, no?, aquesta entrevista.
L'escoltem?
Sí.
No, espera, que et cap... No, posa musiquetes a la natura, que em sembla que estic posant una altra.
Doncs, mentre... Sí, jo estava...
És que estava aquí escoltant a l'Helena i he badat.
Ens podries explicar això del projecte 300 dies fora?
Sí. És que lliga molt, també.
Sí,
això, ja, mentre ens ho va explicant,
és que, ja està, jo ja el tinc controlat.
És que el contacte amb la natura per
és
mi és clau.
Brutal.
I si vols poso això i ho enllaço,
sí?
Amb
va,
el projecte.
Vinga,
el
poso,
sí,
que ja l'he trobat. Va.
Ei, Mònica, quina il·lusió. Sí, doncs la veritat...
Vale, us tallo un trosset principi,
Els entorns naturals són espais privilegiats per afavorir la creativitat i el desenvolupament integral dels infants. Ara bé, això només és possible quan s'estableix un vincle positiu amb la natura. Si aquest vincle no existeix, l'entorn natural es percep com un espai inert, reduït a una simple font de recursos. En canvi, quan hi ha relació, els infants aprenen a descobrir-lo i a respectar-lo, i això els condueix a desenvolupar una autèntica consciència ambiental. Hi ha diversos factors que faciliten aquest vincle. El primer és el temps. Els infants necessiten jugar, observar i moure sense pressa. Relacionar-se amb la natura és un procés lent i irregular. Alguns infants hi arriben amb por, la coneguda biofòbia, fruit de males experiències o d'idees transmeses per altres. En aquests casos, caldrà molta paciència perquè s'hi apropin progressivament. Altres infants, en canvi, tenen una mirada utilitarista. Arrenquen branques o mouen pedres sense pensar en les conseqüències. Aquí és clau ajudar-los a reflexionar sobre l'impacte de les seves accions. El segon factor és l'acompanyament adult. El paper de la persona adulta no ha de ser dirigir, sinó observar i permetre que els infants juguin i s'expressin lliurement. Cal donar-los marge per assumir reptes, fins i tot quan sembla que podrien fer-se mal, perquè és així com aprenen a gestionar el risc i a descobrir les seves limitacions, sense judicis ni presses. El tercer element és el benestar. La natura ofereix espais relaxats, ombra a l'estiu, materials de joc poc estructurats i experiències estètiques que conviden al gaudi. Quan els infants se senten còmodes, la seva capacitat creativa s'expandeix. També cal destacar la diversitat. La natura és un escenari obert on tothom troba el seu lloc. Alguns infants prefereixen el joc simbòlic amb fulles i pedres, d'altres opten per activitats més motrius, com saltar o grimpar. Amb el temps, alguns gaudeixen de conversar, mentre que d'altres s'estimen més observant silenci. Totes les opcions són vàlides i això fa que cada infant se senti respectat i reconegut. Finalment, trobem la dimensió comunitària. Sortir a la natura reforça el sentiment de pertinença. En un món on gairebé tot passa en espais privats, la natura ens recorda que també compartim un espai comú. Recuperar aquest vincle ens ajuda a sentir-nos part d'una comunitat. En el context d'emergència climàtica actual, aquests valors de respecte i cura de la natura són imprescindibles. No podem delegar aquesta responsabilitat només a les generacions futures. És un compromís col·lectiu aquí i ara. Només amb accions creatives i compartides podrem encarar els reptes del nostre temps. El futur de la Terra depèn de les decisions que prenem avui. I aquestes decisions, si les fem amb amor i creativitat, poden marcar una gran diferència.
Brutal.
Déu-n'hi-do, tinc bona aquest àudio, eh?
L'Helena anava fent tot així.
Estava d'acord, estava pensant, les haig de presentar, les haig de presentar.
Sí, sí. A més que m'encanta veure a com arribem a la mateixa, sí. No a la mateixa conclusió, sinó a través d'estudis científics, no? Científics mèdics,
sí, sí,
no?
Sí, aquest d'educació, sí.
He arribat a la mateixa conclusió en temes de feminisme, l'ecofeminisme és tota una entitat que per mi és com part de la solució, també, des d'educació, de biologia, des d'ètica, vull dir, és com molt guai, no?, que arribem tots a les mateixes conclusions.
Sí, és que quan preparàvem
una de les preguntes anava per aquí, també, també. No? Que si havíem de fer un enfocament transversal, evidentment.
Totalment, és que a més comunitat és una de les paraules claus del futur, o sigui, comunitat, hem de crear comunitat, hem de tornar a creure'ns que som una comunitat per tot això, bueno, i com el global, com som part d'aquesta natura i com connectem, i és que m'ha encantat, perquè és que és veritat, hem passat a tenir por, o sigui, hi ha persones adultes que prefereixen que els seus fills no s'embrutin, que no toquin bitxos, que, vull dir, clar, i estem com, tot això afavoreix que cada vegada estiguem com més lluny del que som. És que hi ha tota una, va haver-hi, no, a l'època preindustrial, una separació important d'això, d'ús de la natura, com a una cosa, com si l'antro, nosaltres com a home, fóssim superiors a la natura, llavors nosaltres en podem fer un ús a la que ens surti, no, la nostra necessitat i un servei que està allà, i quan ens marxem al cap de setmana, ho deixem i ens en tornem nostre, i no és així. Hem de canviar aquesta visió i hem d'entendre que som part d'això, i sempre és el que diu, i el projecte 300 dies fora és el mateix. Com transmetre, el projecte està liderat per la Kilian Jornet Foundation, a través de la Núria Burgada, que és la mare del Kilian, que és professora, i d'una entitat d'educació ambiental que és WildMe, de Nature, però de WildMe, que són molt cracs, fan coses superboniques.
Sí, hem estat llegint cosetes.
Uah, és preciós, sí. Vull dir, fan molt bé. I jo sóc ambaixadora d'aquest projecte per donar veu, a ells han fet com un comptador que marques amb el dit de 300 dies fora, que podrien ser 365, però hem dit 300 com per fer un mínim, de fer petites activitats de connexió amb exterior. No són grans excursions, sinó com cada dia, doncs, no sé, un dia m'entretenc amb el meu fill a mirar els ocells que tenim de camí a l'escola. Un dia, en lloc de fer els deures a dins, els vaig a fora. O a mi m'he entretingut a mirar els núvols. Però fer aquestes petites connexions diàries que fan que a nivell familiar, però sobretot els nens, aprenguin a conèixer i a la llarga aprenguin a estimar el lloc que els estem demanant que cuidin, no? Més en el context que deia de crisi climàtica que tenim, que no els hi podem exigir als nens ara d'estimar això o de cuidar.
Perquè si no us quedareu sense, no? Primer l'heu de conèixer, primer, i aquí estimar. Estem nosaltres com a responsables també d'acompanyar això.
Llavors, aquesta campanya, que l'esteu fent molt visible a través de les xarxes, entenc que es fa fas l'activitat i la comparteixes amb aquest hashtag que són 300 dies o alguna cosa així, com per anar-ho visualitzant també a nivell de xarxes, no?
Sí, però de cara als nens no estan les xarxes.
No, no, de cara als nens és que es doni...
Sí.
Ah, o sigui, tu fas un marcador...
Sí, que es pot descarregar gratuït a la web...
I vas marcant el dit cada dia que has fet una activitat a la natura.
Sí.
Llavors hem fet el mateix. És molt bonic, això.
Sí, és superbonic. A més, ho hem fet amb cara de guineu, si vols. Bueno, hi ha com mil coses allà penjades.
I què, és una web, això, llavors?
Sí, WildMe.
O sigui, hem d'entrar a la web. Què deies?
Sí, però bueno, 300 dies fora i surt. Llavors s'ha fet una adaptació per a les escoles perquè comptant els dies de calendari escolar no hi ha tants dies, que es diu 100 dies fora. Per aquelles escoles que vulguin també adherir-se, doncs avui mirem els núvols, com petites accions,
està molt bé.
Anar-ho marcant també. I és una mica el projecte que porten des de la Kilian Jornet Foundation de transmetre el mateix, de que només pots cuidar allò que estimes, no? I si no creiem aquesta connexió diària de petites
aquest
dosis...
Vincle,
exacte.
Aquest cura, vincle amb la natura, en aquest cas, vincle. Amb el nostre món, sí, sí.
Jo volia... Hi ha una frase de la Marta Païssa, que sé que la coneixes, perquè és la responsable de l'àrea de salut planetària a la Fundació Sanitària Mollet. També hi ha un projecte, ara fem 4 cèntims. Però ella diu, els espais verds no són només paisatge o lleure, són infraestructures de salut. Aquest terme d'infraestructures de salut m'apassiona.
Sí, sí, és que és així. És que nosaltres, l'Homo sapiens ha passat molts anys vivint al mig de la natura. Llavors nosaltres, instintivament, el nostre cervell, quan veu verd, quan està tranquil, ara mateix que aquí, des de dintre del plató, no, on estem, no veiem, instintivament el nostre està patint. I aquí molta estona no m'hi vull estar. Perquè no?
Sí, sí,
i s'ha vist moltíssim com de fet, hi ha psiquiatres amb adolescents que no fan ni teràpia, passen temps a l'exterior amb aquests nens amb patologia mental a veure com es relacionen amb l'entorn. I a partir de la relació amb l'entorn comencen a fer teràpia, perquè és un entorn sanador, no? Salutogènic, i això ens fa estar bé. I llavors el que més benefici hi ha és en salut mental. Els estudis, a part de que augmenta la vitamina D perquè s'ha d'explotar el sol i mil coses, però el més benefici hi ha és en la salut mental. I és una eina de salut gratuïta.
De fet, hi ha prescripcions mèdiques, i sobretot en salut mental, no? Doncs,
sí.
Amb les depressions, ansietats, etcètera.
Sí.
Passejar,
simplement.
Contacte
amb la natura, no?
Contacte amb la natura.
Sí, i de fet hi ha la prescripció social, que ara s'està fent molt amb adults, amb nens estem mirant a veure com ho fem, però que són activitats comunitàries, que ja també té un valor afegit. No?
En entorns verds.
En entorns verds o blaus.
Ah, sí, menys blaus també.
Doncs aquí a la Fundació Sanitària Mollet es fa un projecte que és de la salut planetària, liderat per la Marta Païssa, que us coneixeu.
Sí, hem estat aquest matí juntes.
Exacte, està tot com molt relacionat, no? I hi ha com dos objectius, no? Un és de la gestió de residus, més tema hospitalari, i l'altre promoure, no? Aquests entorns saludables, sostenibles i equitatius. Aquí a l'Ajuntament s'han adherit a aquest projecte i la seva regidora, la Maria Tur, ens ha enviat una petita explicació de quin és aquest projecte i per què s'ha adherit al poble, Sant Feliu de Codines. L'escoltem.
Sí.
Hola, companyes de Vincles, Aida i Mònica i a tots els o totes les seves oients. Soc la Maria Tur, regidora de Salut de Sant Feliu de Codines. I bé, volia respondre a la vostra pregunta de què va tot això de la salut planetària i què té a veure l'Ajuntament de Sant Feliu amb això. I res, que el nostre ajuntament participarà en un nou projecte impulsat per l'Hospital de Mollet, que es diu Salut Planetària Vallès Central 2030. Aleshores, què vol dir això de salut planetària, que ja heu començat a escoltar per les xarxes, no? Doncs és una manera d'entendre la salut que va més enllà de les persones. Vol dir tenir cura de la salut de tots i totes, però també del nostre entorn, de l'aire que respirem, de l'aigua que bevem, no sé, dels espais verds i del clima. Perquè al final tot està connectat i si el planeta està sa, nosaltres també ho estem. Penso que aquesta és la frase que millor defineix què es vol aconseguir amb aquest projecte pilot. S'ha creat una taula de salut planetària, que serà un espai de treball conjunt entre diferents ajuntaments, professionals i entitats, i ens trobarem cada dos mesos per pensar i coordinar accions que ajudin a fer el nostre territori un lloc més saludable i sostenible. Des de Sant Feliu de Codines hi serem presents per fer sentir la nostra veu i assegurar que bé, les necessitats del nostre poble també quedin reflectides en aquest projecte. En aquestes taules parlem de coses tan importants com la salut comunitària, la prevenció, la qualitat ambiental o la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis sanitaris. Com sabeu, l'Ajuntament va aprovar el Pla Local de Salut i estem bastant alineats i allà també reflecteixen molts índexs que parlen de la salut planetària. Res, des de la Regidoria de Salut continuarem treballant colze a colze amb l'Hospital de Mollet i a Mies Global, que és l'empresa que lidera aquest projecte, i amb la resta de municipis i entitats que formen part d'aquesta taula. I res, gràcies per escoltar-nos i per fer aquest programa tan interessant d'avui. Que vagi molt bé. Adéu.
Tot, és
tot,
molt interessant.
Tot lliga, eh? Tot quadra.
És una sort.
Salut comunitària.
És una sort tenir important. La garantia de que hi hagi la Fundació i l'IS Global darrere de tot això i que estiguem aquí properament geogràficament, que ens en podem beneficiar, perquè jo crec que això tindrà un impacte, doncs, en, que dèiem, mobilitat, qualitat de l'aire, no? I tenir com les garanties de que s'estan fent les coses com hi ha evidència que s'han de fer. No? Jo crec que, bueno, a veure què ens surt. Jo tinc molta esperança, eh?
Del projecte que s'ha impulsat.
Que conec qui ho lidera, a part de la Fundació Codex, la gent d'Is Global que ho lidera i són gent molt, molt potent. O sigui que, bueno,
sí, bé. Sortiran coses bones per la nostra salut comunitària, no?
Sí.
I tant. Escolta, si ara anem una mica més al nostre entorn familiar, vale? Ara no hem anat parlant com tot de lo gran, ara dins un entorn familiar. A part d'estar, bueno, de promocionar, estar en contacte amb la natura, que això ja m'ha quedat molt clar, i a més faré allò del dit que m'ha agradat molt, lo dels 300 dies, què podem fer a nivell del dia a dia nostre, pues, per reduir microplàstics, no? Per exemple, que és un dels temes que has comentat, i de tots els altres tòxics que podem tenir a casa.
Sí.
Què ens proposes?
Hi ha coses genèriques, i que jo, primer de tot, no m'agrada crear l'alarmisme. O sigui, són coses que és més, que la importància és prendre consciència i a l'hora d'haver de canviar coses de casa, doncs tenir aquesta consciència i apostar per aquelles que saps que són més saludables que altres. Ara no cal que de cop i volta tothom es torni boig, perquè no és una cosa aguda, sinó que és una cosa exposició de dies durant anys. No?
Que podem anar canviant, podem anar fent petits canvis, no?
A poc a poc, no? I que jo crec que a més són canvis que porten... tenen un feedback molt guai, perquè dius, mira, fent això em sento millor i sé que estic aportant, no?, salut a casa, i està bé. Jo som una mica, el concepte seria intentar reproduir la vida que tenien les nostres àvies. Allò que feien segurament era més saludable, perquè no estaven fent servir, doncs, materials més plàstics, no?, o d'usar-hi, no?,
sí, sí,
mirar d'un sol ús, i productes sintètics, no?, o sigui, seria una mica tirar enrere. Però, a part d'això, per exemple, ventilar les cases. Passem entre 80 i 90% del temps en espais tancats. I a casa nostra hi passem molta estona, no?, tota la nit dormint, i a part estan fent de materials que són molts d'ells més plastificats que fa un temps. I deixen, per exemple, els tubs dels aparells electrònics tenen uns productes que es diuen retardants de flama, que no els veiem, però amb la calor es van deixant anar i s'acumulen a la pols. Doncs, clar, si ventilem, tot aquest aire s'acaba renovant diverses vegades al dia. No és només al matí, sinó intentar dues o tres vegades al dia, si es pot, ventilació creuada, és a dir, que hi hagi una mica de corrent d'aire, i sobretot important abans d'anar a dormir una miqueta, no? Perquè és quan després ens anem a dormir, ens estem 8 hores, 8-7 hores, tancats, doncs està bé que aquest aire sigui de la màxima qualitat. Per exemple, senzill, en lloc d'escombrar, aspirar, no? Perquè és quan no remous l'aire aquest i tornes a respirar, sinó que realment, o netejar amb un drap humit, no només amb el drap sec, no? Perquè és amb el drap sec tornes a deixar tot en suspensió i tornes a respirar, no? I això són petites coses que, bueno, quin és
sí, que són fàcils. Prou fàcils de fer.
Sí, prou fàcils de fer. Sí. Llavors, si un dia s'ha de pintar, doncs intentar pintar, evitar les pintures plàstiques. Uh-huh. O sigui, tu has de poder dormir a l'habitació on has pintat aquell mateix dia. Uh-huh. Perquè si no són pintures...
Cada cop hi ha més pintures a l'aigua i ecològiques.
Minerals, en base vegetal.
En bases, sí.
Sí, sobretot vigilant que només diguin ecològiques, perquè a vegades fan una miqueta d'això.
De trampa, doncs
sí. Mirar els volàtils. Sí. Però si són en base de calç o altres minerals, normalment són pintures molt, molt, bueno, que no tenen aquest impacte. A més, transpiren molt millor i tens menys risc de tenir humitats i fluïdes d'aquest tipus. I això té un impacte gran, perquè si mires els metres quadrats, són molts metres quadrats i respires
molta pintura,
molta estona, no? Però si no, això són coses bàsiques. Llavors, pensar en aquelles coses que fem moltes vegades de manera repetida, no? Com és anar al lavabo cada matí, no? Que ens passem i ens dutxem, etcètera, sí. No? Doncs aquelles cremes que fem servir, intentar reduir les que puguem, i les que fem servir, mirar que siguin amb productes que no tinguin molts perfums, que no tinguin ftalats, que no tinguin certes substàncies que són disruptores endocrines, no? Que alteren el nostre sistema endocrí i més enllà, i que un dia no passa res, però això durant molts anys té un efecte que pot alterar, doncs, i d'aparèixer amb alguna patologia en concret, no? I l'altra cosa és el menjar, desafiar, intentar el plàstic treure'l al màxim de la cuina, no? Sobretot el d'un sol ús, segur, i llavors amb els estris que cuinem. I el tipus de menjar, aquí donaria per un programa sencer, perquè es poden fer moltes coses.
El tornarem, el farem, el farem.
No, no tenim cap problema per repetir un amb el menjar.
Doncs el menjar, òbviament, sí que s'ha vist que els que tenen menys pesticides té un impacte menor, perquè, clar, al final fem servir, és un colador d'aquests pesticides. Si hi ha pesticida al menjar, tu quan te'l menges, te'l quedes. Llavors, intentar, sempre que es pugui, orgànic o ecològic, i llavors, si no es pot, saber aquells que tenen més pesticides, que hi ha unes entitats americanes que cada any publiquen una classificació, no menjar cada dia el mateix, fer una dieta variada, perquè si aquell té pesticida i menges un dia, teu cos té una certa capacitat de depuració.
Però si ho vaig repetint
cada dia és l'acumulació del tòxic.
Llavors, bueno, és anar fent, no? O pelar, o netejar, vull dir, tot d'estratègies que no cal gastar-se més diners, i sempre que es pugui menjar a temporada de proximitat, i si pots comprar directament al pagès, millor, no?, que fes amb intermediaris, no?, perquè això al final...
Mm-hmm. Sí, sí.
Bueno, són petites coses. Llavors els estris, doncs, d'això que dèiem, el plàstic, els antiadherents, a poc a poc, si t'has de canviar les paelles, doncs intentar treure el teflon de la nostra vida i fer servir les d'inox o ferro, no? Que s'ha de canviar una mica la manera de cuinar, és veritat, al principi té una certa període d'aprenentatge.
Se t'enganxa més.
Sí. Però després... Quan ja domines, bé, i ja ves durant molts anys aquestes paelles.
Bé, perquè... i millor que se t'enganxi, no?, que menjar-te de flor.
Exacte.
Vull dir, això són prioritats, també, hem de començar a tenir aquestes prioritats.
Sí, sí, és anar, això que diu ell, anar-les canviant a poc a poc, si encara en tenim, jo encara en tinc alguna, i anar comprant.
I no escalfar els plàstics, els tàpers, si pot ser d'un altre material, i no escalfar,
sobretot. I tenim potser més de vidre, no?, ja?
Ja, vidre.
De vidre, inox, que no es poden escalfar el micro, però el vidre sí. Tampoc cal tirar de cop i volta tots els plàstics, només tenir present de que no escalfar-los, de no posar-hi aliments molt, molt greixosos, perquè el greix també fa que es diu lixiviació, el procés d'absorbir les substàncies del plàstic. Llavors, però si portes quatre galetes puntuals, no els tirem tots de cop, perquè
el planeta també se'n ressent.
Sí.
Els hi podem donar un altre ús, no
exacte,
sé.
Exacte, un altre ús per jugar, per classificar, joguines, jo què sé. Però...
Una cosa que també poden fer... i que s'està fent aquí, Mònica, és han creat una escola de trail precisament per apropar els nens a la natura.
Han creat una escola?
Una escola de trail.
Ah, vale.
Corre per la muntanya.
Sí.
No ho sabia.
Sí. És nou d'ara, aquest d'ara.
Sí, des del centre, us explico així superràpidament, que des del centre excursionista s'ha creat l'escola de trail per infants de 7 a 14 anys, i es tracta de fomentar el vincle respectuós amb la natura, l'entorn fantàstic que tenim aquí al poble, a la vegada que es fa una activitat esportiva on el respecte per la natura, pels companys i el gaudi és un dels objectius principals. El compromís de l'autoconeixement, l'esforç, els valors esportius formen part de les finalitats amb les que el centre excursionista una mica ha volgut llançar aquesta activitat, no?, que és l'escola de trail. Es planteja com a forma lúdica. I més endavant, no sé si ha pensat que s'entrenin per competir, però és bàsicament això, amb l'objectiu d'apropar a fer una activitat a l'entorn que tenim natural.
Que xulo.
Jo voldria dir a favor del centre excursionista que sempre ens fa moltes activitats amb els infants, no?, per acostar-se, perquè tenim la famosa, que si el teu fill no ha participat, ara ja podrà per l'edat. Sí. Fem la marxa infantil de regularitat cada any, que és una ruta per la muntanya que els infants fan sols,
de dos en dos. Se'ls dona com un mapa i tal, però treballa tot això que parlàvem, no? Aquesta capacitat de l'autoestima, de la confiança, no?
Sobretot és la no competició, no guanya el que va més ràpid, sinó el que és més regular.
Després tenim la petita on codines, que també una mica fa això, amb grups, anar per la muntanya, no? O sigui que tenim activitats a Sant Feliu que ho promocionen.
I hi ha una altra activitat, que a més aquí al nostre entorn és fantàstic per poder desenvolupar-la, que és, i ara ve l'època, de collir, caçar, n'agafes, en culls, en caces, què feu vosaltres?
Busqueu. Amb els bolets?
Sí. Arriba l'època de bolets, vosaltres en colliu?
Sí, el meu marit és una cosa que no sé que els veu a quilòmetres, és una cosa?
Sí, és boletaire, és boletaire.
Doncs sigui com sigui, arriba el moment de l'any on els boscos estanyeixen de groc, taronja i marró i amb les condicions adequades comencen a mostrar-nos el seu barret. Parlem del bolet, un tresor que ens ofereix la terra, molt apreciat al nostre país. També arriba aquella època on centenars de cotxes aparquen als vorals dels boscos i riuades de gent amb cistell i amb la característica il·lusió del boletaire envaeixen la natura. Ara bé, molt important tenir respecte per ella i sortir als boscos de forma cívica. Uns consellets, vale? Si no saps reconèixer i mai has anat a caçar bolets, surt amb algú que en sàpiga. No collis els bolets ni arrenquis aquells que no coneixes. Li pots fer foto i buscar-lo posteriorment a casa, però no trencar-lo. Potser algú altre que passa per darrere el reconeix, és comestible i el podrà aprofitar.
O potser algun animal, Aida. Potser anaves a dir això ja.
No. No, anava a dir que quan tallem o arrenquem el bolet, conegut que va cap al cistell, hem de dedicar també un temps a tapar el forat i que tota aquella zona quedi com una mica arreglada. L'espai que ha deixat per conservar la zona del miceli. ¿Vale? El bosc és un delator i de qui passa per ell. Per tant, no s'ha de notar que cap humà hagi estat passant per allà. Que és molt trist anar al bosc i veure, ostres, aquí hi han anat a collir bolet. Està tot aixecat, remenat. No, ens hem de preocupar de deixar les coses com les hem trobat al bosc i deixar el bosc tranquil i en el seu estat d'inici. Ja que ens ofereix aquest plaer de producte, sobretot, precaució, no ingeriu bolets que us facin dubtar ni el barregeu al cistell, alguns són tòxics i molts mortals. Bueno, hem de tallar, la Marina sempre està ta-ta-ta-ta-ta, però bé, vigileu molt amb aquest tema.
No sóc la tècnica dolenta.
Gràcies, Helena, per el teu temps.
A vosaltres.
Estem encantades i realment podríem estar 3 hores més parlant.
Sí. Però bé, farem un altre programa perquè ja ens ha introduït el tema dels aliments i que donaria per fer un altre programa. Per tant, ens ho apuntem a l'agenda.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies i felicitats per la teva feina.
Molt agraïda. Perquè si no arribarem.
Bé, i ens acomiadem a Vincles. Podeu escoltar el programa? Quins dies, Mònica?
Els dimecres cada 15 dies, no. Els dimecres mensualment. Crec que aquest canvi fem de 15 mensualment.
Sí, aquest any sí.
Bona nit.
Doncs bona nit a tothom.
Les excuses per a un altre moment. Posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fa asfalt en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no els deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prou repartir. Pots anar calfant la gola, omplint d'oxigen els pulmons, entonant vellers consignes, inventant noves cançons, fent volar 2.000 banderes, pinta massa de colors. Són tantíssimes persones bategant amb un sol cor. I si
dormir. Ja saps què diré molt.